L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem quan el dubte és patològic. És a dir, una cosa és dubtar en un moment puntual o en diferents moments o cada dia, i l'altra és quan ja creuem una barrera o una frontera i el dubte comença a ser malaltís. Ens acompanyen dues psicòlogues i un psicòleg. Noemí Calvó, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
També la Dolors Rins, benvinguda, Dolors.
Hola.
I en Nacho Garrido, benvingut, Nacho.
Hola, què tal?
Bé, quan el dubte comença a ser patològic? Noemí, per exemple.
Esclar, dubtar ho estem fent constantment, no? Sobretot perquè prenem decisions quotidianes en les que intervé això que anomenem el biaix de confirmació, que és aquest moment en què la nostra ment, intentant gastar la menor energia possible, no? Pren la informació més habitual. I no en som conscients d'aquest dubte, però clar, quan arriben decisions, no? on li donem un valor de més importància, el dubte sempre constitueix un estat d'incertesa i que suposa un límit, doncs, a la confiança i a les creences.
Aprofito per dir que la Noemí Calvó i en Nacho Garrido ens van acompanyar a l'ofici de viure de TV3 dedicat a les pors i fòbies, és a dir, que si els voleu veure a les cares, els podeu veure parlant de pors i de fòbies. En la Noemí Calvó i en Nacho Garrido, que van sortir en el mateix programa, amb la Noemí ensenyant-me aranyes, i amb en Nacho va ser tot molt més tranquil. Nacho, tu veus cada dia gent que potser dubta una mica massa?
Els veig, però no els veig en consulta. Els veig a la meva família, els veig
a tot arreu.
Els meus amics. No? Per tant, el títol del programa m'agrada perquè ja porta implícita la idea de que dubtar és normal. No? Si ens preguntem quan el dubte és patològic, vol dir que ja estem entenent que dubtar no és patològic.
Això val la pena deixar-ho dit d'entrada.
Exacte, no? És a dir, que qüestionar-nos o dubtar en el moment de prendre determinades decisions entra dins del que és esperable i normal. De fet, a mi em preocuparia més algú que en general no dubta mai. No? Quan ha de prendre decisions transcendentals o quan ha de prendre decisions que impliquen un determinat canvi vital, no tenir cap mena de dubte em faria sospitar.
I a la Dolors Rins?
Doncs el mateix. La veritat és que coincideixo molt amb aquesta atribució de no malaltia o de no diagnòstic. En principi, el dubtar és un element natural de la nostra evolució, no? Tenim aquesta natura evolutiva que ens permet, doncs, anar fent criteris personals de dubtes sobre aquells pensaments que anem evolucionant, i és una manera d'aprenentatge.
Tu t'has trobat amb algun perfil de persona que dubti potser una mica massa?
Sí, tots sabem, els tres sabem que qui dubta més és el perfil obsessiu, no? Perquè vol fer també les coses, hi ha un fons de perfeccionisme, hi ha un fons de no fallar, hi ha aquesta, el mite de la perfecció, no? De poder trobar la resposta certa, exacta. Llavors, la persona obsessiva, que declaradament fa un avançar al futur, sí que intenta extremar aquesta parcel·la de dubte. L'exprem, moltes vegades l'exprem.
Avui en parlarem en profunditat a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio. Aprofito per dir que en Nacho Garrido té una veu, no té exactament sempre aquesta veu, si ja ho veureu, si el va a TV3, i t'agraeixo, però aprofito també per agrair-te que hagis vingut a l'estudi malgrat aquesta veu, que no acabes d'estar fi, i la Noemí Calvó sí que ha estat impossible, perquè em sembla que té grip ara mateix, i ens està acompanyant amb aquesta connexió telemàtica, online.
Sí,
doncs moltes gràcies també per mantenir el teu compromís amb aquest programa. Anem a parlar, doncs, del dubte, quan és patològic o no. La psicòloga Sonia Cervantes ens parla al seu llibre Vives o sobrevives del concepte d'Islàndia i diu: des de ben petits se'ns adverteix, i si et surt malament? I si no aproves? I si no agrades? I si t'equivoques? Aquestes frases, lluny de protegir-nos o de fer-nos més forts, ens debiliten i ens tallen les ales, diu aquesta psicòloga. Les incerteses i les pors es converteixen en les nostres companyes de viatge. Tanmateix, acceptar dubtes i incerteses ens permet preguntar-nos què necessitem i explorar quins recursos tenim. La filòsofa Victòria Camps afirma que el dubte ens constitueix, és el motor del canvi en tots els àmbits. però també hi ha un grup de persones a les quals podem anomenar cagadubtes, entre cometes, que qüestionen cada decisió que prenen i es pregunten si era o no la millor. Es queden atrapades en un laberint d'on és difícil sortir-ne. Els dubtes es converteixen, com ens deia la Dolors, en una obsessió que els fan patir sobremanera. Avui en parlem a l'Ofici de Viure quan el dubte és patològic.
Ram Dass. Un dels camins de resistència favorits de l'ego és omplir-te de dubtes.
Saludos a todos, soy Alicia García Guiar, psicoterapeuta experta en terapia euroestratégica. Podéis encontrarme en aliciagarciapsicóloga.com. ¿Y qué es la duda patológica? Es un trastorno eminentemente obsesivo. Las obsesiones son intromisiones espontáneas y constantes en la mente, que en este caso tienen forma de dudas, de preguntas, de cuestionamientos, siempre acerca de temas trascendentales para la persona. Por ejemplo, son típicas las dudas acerca de la orientación sexual de uno, o personas muy religiosas que dudan sobre si son buenos religiosos, buenos cristianos o buenas personas, por ejemplo, o personas muy responsables que desarrollan la duda de si han hecho en algún momento mal o algún daño a alguien. Tuve un paciente que era muy responsable y la duda patológica que lo invadió era la de si al caminar por la calle habría ocasionado algún accidente, con lo cual desarrolló un TOC de estar constantemente mirando los periódicos para tener noticia de posible accidente que hubiese provocado él, ¿no? Siempre son temas trascendentales en los que la persona se ve muy implicada y por tanto le resulta muy complicado no responderse. Y este es el problema, esta es la trampa de la duda patológica, porque estos temas tan trascendentales, digamos, tan mentales, tan casi filosóficos, no tienen respuesta tranquilizadora, nunca la va a encontrar. Sin embargo, buscarla y darse respuesta sí que va a multiplicar las preguntas, puesto que le está dando más importancia a la obsesión la persona cada vez que busca una respuesta. Es la misma dinámica de aquella película antigua de los gremlins, cuando al gremlin le caía una gota de agua y se multiplicaba inmediatamente y de un monstruito pasaba a ser un millón, ¿no? Pues exactamente igual pasa con la duda patológica. Buscar la respuesta nunca va a calmar a la persona, sin embargo sí que va a conseguir que se le multipliquen las preguntas hasta el punto de que lo asedien y lo torturen las 24 horas del día. ¿Y qué es lo que hace que una persona desarrolle este trastorno y otro no? Pues muy sencillo, todo depende de la tolerancia a la incertidumbre que tenga una persona. Una persona intolerante a la incertidumbre no puede soportar no responderse, mientras que una persona que yo siempre digo que al final es un proceso de madurez, ¿no?, desarrolla tolerancia a la incertidumbre, y cuando les vienen este tipo de preguntas trascendentales, que nadie estamos libres de que nos vengan, por supuesto, en nuestra vida, si no encuentra respuesta, pues al rato dice paso y ya veré, ¿no? Y es capaz de continuar adelante, incluso de tomar decisiones pese a no tener certidumbre total.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui el dubte, quan és patològic i quan no ho és, sense arribar d'entrada, després hi arribarem, però d'entrada, sense arribar a l'extrem que ens comentava Alicia García, parlem del dubte en la vida quotidiana, de quan el dubte entra en la normalitat.
Clar, hem de considerar que això que dius, no?, que el dubte d'alguna manera és el preludi de la presa d'algunes decisions importants a les nostres vides, no? I en aquest sentit tothom dubtarà. De fet, si ho pensem bé, tots els moviments de canvi el que han fet és desafiar, doncs, veritats que són convencionalment acceptades. És a dir, el dubte no només és normal i no patològic, sinó necessari. I perquè està via, no?, tota la nostra tradició filosòfica, no?, la més dominant, almenys a Occident, ha basat doncs, la recerca de les veritats en el dubte. El problema és que això ho portem impregnat, no?, i és el que causa un mal quan el dubte es converteix en patològic, perquè si ho agafem com a punt de referència per a tots els dubtes que ens venen, totes les preguntes que ens venen, doncs no estem tenint en compte que potser el problema està en que la pregunta no acaba de ser correcta, no? Com deia Kant, i aquí acabo, no? Que Kant deia no existeixen respostes intel·ligents o respostes correctes a preguntes incorrectes.
Però o sigui que, d'entrada, ens hauríem de preguntar, valgui la redundància, quines preguntes ens estem fent cada dia quan dubtem potser més del compte?
Sí, jo entenc que una cosa són les decisions més quotidianes o els dubtes més quotidians que tenim i que són menors i que em sembla que la gran majoria de gent no té problemes amb aquestes decisions quotidianes, no? Avui què em posaré de roba, avui què esmorzo. Una altra cosa són les decisions que prenem de tant en tant a la vida i que sí que són decisions més rellevants. En aquestes situacions que no són tan quotidianes, que són extraordinàries o que són més puntuals, aquí entenc això, és reforçar aquesta idea de que una decisió pensada i en què t'has plantejat la possibilitat d'encertar amb la decisió de no encertar, t'has plantejat escenaris una mica més negatius i escenaris positius, això t'ajuda, és un moment de creixement, és un moment de contactar amb la incertesa de la decisió que estàs prenent, però és bo que sigui així, i em sembla que no seria tan bo que a l'hora de prendre aquest tipus de decisions que parlo, més extraordinàries, no féssim tot aquest exercici de qüestionament. Tindríem més possibilitats de prendre una decisió no basada ni en la part emocional, que és allò que necessito, ni en la part més racional, valorant pros i contres. I em sembla que aquest equilibri a l'hora de prendre decisions entre la part emocional i la part racional és útil i és necessària, i això implica dubte. Això implica que hi ha interessos de vegades contraposats entre les diferents parts.
Perquè abans, Nacho, quan expressaves la teva por davant les persones que no dubten a l'hora de prendre segons quines decisions, estaves pensant, tenies al cap algun perfil concret?
Estava pensant en persones que prenen decisions per impuls, que prenen decisions sense fer aquest joc d'equilibri entre com em sento i què necessito, que això ha de guiar la meva decisió, però també una valoració més racional de quines són les conseqüències de les decisions que prenc. Si només decideixo per l'impuls més emocional, no estaré valorant les conseqüències de les meves decisions. I pot ser que estigui decidint hipotecar-me amb una casa que no puc pagar i que després em trobaré amb una conseqüència negativa. Si sóc capaç d'equilibrar les dues parts, la il·lusió que em fa aconseguir aquesta vivenda, però també una valoració més racional de quines són els meus recursos i quins són els riscos que puc córrer, aquí tinc més possibilitats de trobar una solució o prendre una decisió que no em perjudiqui.
Per tant, si haguéssim titulat aquest programa "Ves on et porti el cor", decideix segons el que et dicti el cor, tu mostraries alguna resistència,
Diana? Jo estaria a favor d'inici. D'inici parteix sempre d'on et porta el cor, parteix sempre de què necessites. Afegeix-li després, perquè per això la tenim, afegeix-li també la raó i afegeix també la racionalitat. Sí. I aquest equilibri és el que et portarà.
Sí, la Noemí hi està d'acord?
Sí, de fet, mira, hi ha una frase de Gregory Bateson, que és un dels pares del nostre model terapèutic, que diu: el rigor per si mateix és la mort per asfíxia i la creativitat per si sola és pura bogeria, no?
Sempre he de prendre nota, sempre que ve la Noemí he de prendre nota de grans frases, o sigui que són d'aquestes que com per emmarcar i tenir-les a la paret. Gràcies, Noemí.
Bueno, m'estalvio paraules, sí, intentaré no dir-ne moltes, però m'estalvio paraules
unes
a vegades.
Quantes, és veritat, però val la pena també, perquè és veritat que de vegades aquests aforismes són lliçons de vida, no? I jo t'ho agraeixo, sincerament, O sigui, que gràcies per compartir-les. Dolors, sobre el que hem dit fins ara.
Mira, sobre el que hem dit i com molt bé han dit la Noemí i el Nacho, a veure, moltes vegades aquests dubtes que són molt naturals no han de ser estrictament un problema. No és un problema triar la roba cada dia. El problema, de fet, és que no és la pregunta que ens arriba, sinó la resposta que nosaltres ens donaríem amb això i com ens quedaríem en aquell espai bloquejats. Intentem de vegades, barregem, no? Quan la pregunta és, implica nivells emocionals, però nosaltres volem utilitzar una resposta racional, no? Com em sento avui? Bueno, pues seria aquell tipus de pregunta que ens induiria a poder respondre de moltes maneres, i totes podrien ser certes i podríem donar-los bon espai, no? Però si volem començar a indagar perquè és cert el que estic pensant, això que, clar, aquella exploració, aquella crítica del propi pensament és el que ens fa entrar en el bucle.
I l'exploració aquest... del propi pensament.
Sí, l'exploració crítica d'aquell propi pensament. Em faig una pregunta, li dono una resposta, torno a fer-me una pregunta, com esmentava l'Alícia, i torno a donar-me una resposta i, clar, entro en un laberint.
I llavors en quin moment es talla això? És a dir, la persona que entra en aquest bucle?
La persona fa aquest bucle de pensament, entra en un laberint del que no pot sortir. Estrictament com seria la imatge que tindríem d'aquest laberint que no té porta de sortida? Ben bé que hem d'intentar no entrar-hi, i això és el que treballem més, no?, amb les tècniques, intentar no entrar-hi per inhibir aquesta pregunta que està fent tan mal amb aquest bagatge del pensament.
Però posem un altre exemple, és a dir, una persona que vol fer bé la seva feina i que té aquí, i que, esclar, ha d'entrar una mica en aquest bucle per qüestionar-se diferents possibilitats.
Sí, sí.
En quin moment, vull dir, que un cop hi entra... té diferents sortides, diferents respostes, i no s'acaba de decidir.
Clar, fixa, com deia el Nacho, no? És necessari que fem aquesta funció crítica, no? Perquè és la que ens dona molts recursos de com nosaltres millorar i nutrir-nos. Però seria una gestió que hem d'aprendre a fer de decisió moltes vegades. I pot haver-hi una implicació de les pors. Jo vull fer una feina molt perfecta, però tinc la por a equivocar-me, o tinc la por a exposar-me. Llavors aquestes pors estan fent un parany, estan posant una trampa, amb la qual jo busco la resposta certa i busco una resposta certa que em tranquil·litzi. Més la busco, menys la trobo. Més busco el que em tranquil·litzi, allò amb el que agafar-me, aquell fet que dius, sí, això, ja està, ja m'he tranquil·litzat, que ens passa de vegades quan fem aquesta ruta de pensament, però que moltes vegades implica aquest bucle.
Clar. És a dir, que la tranquil·litat, com si diguéssim, l'hauríem de buscar, no l'hauríem de buscar en la resposta.
Sí, la tranquil·litat l'hem de buscar, diria, quasi una miqueta abans d'aquesta resposta. Quan veiem que és un bucle, hem de fer una parada.
Ara mateix estem en un àmbit, diguem-ne, que en podríem anomenar el perfeccionisme.
Exacte.
No sé si
conegut per tots.
Si voleu comentar alguna cosa sobre aquest aspecte abans d'anar avançant, Nacho.
Sí, mira, a mi m'interessa, quan em trobo amb alguna persona que està encallada a l'hora de prendre una decisió, m'interessa, per exemple, explorar què hi ha darrere d'aquest dubte, què és el que realment et preocupa, què és el que realment et fa por. I aquí, de vegades, la resposta inicial que surt no és la causa última d'aquell bloqueig. Em preocupa una determinada, no? A l'hora de decidir, per exemple, si tinc fills amb la meva parella o no tinc fills, què és el que fa que no acabis de prendre aquesta decisió? I si això passés, això que et preocupa passés, què seria el següent que passaria? Anem-nos a imaginar què és el que tu està interferint a l'hora de decidir si renuncio a tenir fills o m'animo a tenir-ne. Un cop identificada aquesta por última, a mi m'agrada preguntar si això no existís, si aquesta por que tu tens, això que et preocupa, ho separéssim del mapa a l'hora de prendre la decisió, què decidiries? La resposta és molt més fàcil, és molt més espontània. Per tant, tindria fills. Ja sabem una cosa important, que és que el que vull, el que desitjo, el que decidiria si no hi hagués aquell que m'interfereix és tenir fills. Això és molt clarificador. Ara hem de veure com conjuguem les dues coses, però sabent què és el que jo vull. Jo vull tenir fills, però hi ha una sèrie de dubtes, una sèrie de pors, unes anticipacions que em dificulten el fet de prendre la decisió que vull prendre.
Una mica, Albó?
Sí, estem parlant ara de la por, no? I és, clar, és el tema clau, perquè darrere del dubte patològic sovint l'emoció de base és la por. Pot ser la ràbia, el dolor, la culpa és la que més patiment suposa. Però, clar, parlàvem del perfeccionisme i és que una de les pors principals en el dubte patològic és precisament això de fallar-se a un mateix o fallar als altres, no? Aquesta por de cometre errors i que descobreixin que no sóc capaç o que no era tan bo. I això porta a dos extrems. Coneixem, per exemple, el síndrome de l'impostor, que és no, aquesta sensació, encara que sóc una persona exitosa, que m'enfronto a les situacions i tinc fets empírics, no, de que tinc competències, sempre estic pensant que no estic a l'alçada. No? I hi ha exemples, fins i tot el Tom Hanks va arribar a dir aquest dubte que t'arriba, a mi també m'ha passat, no? De sobte penses, quan se n'adonaran? Com he arribat fins aquí? Se n'adonaran i ho perdré tot, no?
I també patia la síndrome de l'impostor, Tom Hanks?
Sí, ho va declarar. La Meryl Streep, la Natalie Portman, la Michelle Obama, vull dir, un munt de persones conegudes, no?, que han declarat aquesta síndrome. I l'extrem seria una fòbia, no?, que se'n diu la telofòbia, que no sé si els meus companys coneixeran, però és la por a no ser perfecta. Això sobretot se n'ha parlat molt després de la pel·lícula de Barbie, ha estat molt damunt de la taula, perquè aquí sí que hi ha l'evitació, això ja s'ha establert com una fòbia.
Jo, a veure, vaig aprendre molt de les fòbies el dia que vam fer el programa L'Ofici de Viure de TV3. Recordo més que en Nacho en vas enumerar moltes, de fòbies.
I tant.
I aquesta suposo que també la coneixies, no?
Sí, n'hi ha centenars, quasi tantes com persones, però n'hi ha descrites centenars de fòbies.
Sí, no, estic totalment d'acord amb el tema del perfeccionista, de la persona perfeccionista, no? Aquest perfil que també dins de l'obsessivitat, doncs és un síndrome de l'impostor que estem veient i que recurrentment la persona és acceptada, tot és correcte, però no té la certesa i buscant aquesta certesa espera amb la seva por de no acceptació de la resta. És l'efecte, la por a l'efecte que provocaran els altres també.
Sí, llavors vosaltres que sou experts en pensar en les pitjors possibilitats, Noemí i Nacho, si em permeteu la broma, no? Dins la teràpia breu estratègica, és a dir, també li plantejaríeu a la persona que té por de les conseqüències de no ser perfecta quin seria el pitjor escenari?
Sí, el Nacho ho deia molt bé abans, no? Una de les dels exercicis que ell explicava és portar la persona, no, a la pitjor conseqüència. De fet, abans parlava de la tradició filosòfica, no? I Aristòtil, per exemple, partia d'aquesta base de no contradicció, no? De coherència, de que només pot ser la cosa només pot ser verdadera o falsa, no? Excloent la tercera opció. I en realitat les coses no són ben bé així, no? És que veurem una decisió a moda d'eureka, tot i que a vegades sí, no? Que també és un objectiu de la teràpia, serà anar a la ment perquè la resposta que sigui la que hagi d'arribar arribi. Però el que hem de possibilitar és que la persona almenys pugui sentir i pensar quina de les opcions, no?, que hi ha per escollir és la més tolerable, no? Les conseqüències de cada una de les decisions que ha de prendre, quines seran les més tolerables per aquella persona? Perquè al final, si no, entraríem en el joc de la decisió correcta. Clar. I entraríem en el bucle de l'altra persona.
Sí, Nacho?
Sí, està clar que hem de començar a trencar el mite de decisions correctes i incorrectes, i això per mi és important, sobretot si en parlem més endavant, de què passa després de jugar el partit. Tu tens un partit on has de prendre una decisió, doncs parlem del postpartit també. Quina actitud hem de tenir un cop hem pres la decisió i com ens jutjarem a nosaltres mateixos després d'haver pres la decisió. Trenquem el mite de que hi ha decisions correctes o incorrectes. Hi ha decisions que es prenen en base a unes circumstàncies d'aquell moment i en base a com em sento jo en aquell moment i la informació que tinc en aquest moment. Per tant, jo decideixo en base a tot això. No decideixo en base a coses que jo no sé que passaran. Per tant, la decisió no és que sigui correcta o incorrecta, és que l'he pres sent coherent amb com em sento, sent coherent amb els meus valors, i a partir d'aquí que passi el que hagi de passar. Després he de ser compassiu amb mi mateix i no culpar-me, no atribuir-me la responsabilitat de que si el resultat és tan negatiu és perquè la decisió era incorrecta. Jo aquí evitaria, no?, entrar en aquest joc castigador.
Això ens treu un pes de sobre, eh?
Totalment. És que o a la vida ens traiem pesos de sobre.
Malament. Sí, sí, la Dolors també, suposo que també des de la teràpia breu estratègica estàs d'acord.
Sí, treballem molt aquest punt darrer que comenta el Nacho d'aquest punt castigador, no? Nosaltres desglosem una miqueta o fem una miqueta més d'estirpar en aquest punt perquè veiem que una part molt important de l'obsessió i del dubte patològic ve des de la persona que fa de jutge inquisidor cap a ell mateix. no és només el que tem de l'exterior i l'efecte, sinó com ell a si mateix és un perseguidor i és un jutge que s'està dient constantment no faràs res bé, no cal que escollis una cosa o altra perquè res ho faràs bé, no estàs a l'alçada. O sigui, són totes aquelles pors que són molt d'un pensament intern, d'un jo intern que no té res d'acollidor per ell mateix.
I això es canvia?
Hem de detectar-ho i es detecta fàcilment, perquè quan hi ha el dubte patològic estàs veient si la persona té les pors orientades a l'exterior. Tinc por de no ser perfecta, de no fer perfectament la meva feina, del que diran, de com serà això si faig d'una manera o d'una altra, però també té aquesta parcel·la del jo no podré, la parcel·la de l'impostor, no? El síndrome de l'impostor ve també molt per aquesta vessant. És no seré capaç, s'adonaran, no? Que jo no puc fer això. I en realitat és una persona que li estan veient als altres unes capacitats molt bones i li donen cada cop reptes més superiors. A cada repte més superior, ell no ho entén. Com és que em donen això? Es torna a sentir obsessivament insegur de poder fer aquella superació i aquella feina.
Sí, sí. Anava a afegir, estirant aquest fil del judici que fem, anava a dir que hem d'aconseguir que fem una avaluació independentment del resultat de la nostra decisió, no? Que el que hem de jutjar és d'on ha partit la nostra decisió. Si la nostra decisió ha partit d'una necessitat que teníem, d'una mancança que hi havia en el nostre present, i això ens ha mobilitzat, això ja valida tota decisió. Si el resultat després no ha estat el correcte, una altra cosa a tenir en compte. Hi ha poques, molt poques, diria que de vegades no en prenem cap en tota la vida, decisions que siguin irreversibles o que les conseqüències d'aquestes decisions siguin irreversibles. N'hi ha molt poques a la vida, sortosament. Per tant, encara que jo hagi pres una decisió que hagi tingut un resultat negatiu, evito dir incorrecte, que hagi tingut un resultat negatiu, aquelles conseqüències negatives segurament les podré revertir. Podré prendre una segona decisió on pugui reconduir una mica.
Tomi?
Sí. Sí, això que diu el Nacho és clau, no? És a dir, un dels problemes que hi ha a l'hora de prendre les decisions és aquesta consideració, no? de la decisió que hem de prendre com si fos definitiva, no? I certament la màgia de la vida també és això, que no sabem on ens durà i quantes, no? quantes oportunitats tindrem potser de recollir aquella opció a la que vam renunciar, no? I, clar, per altra banda, hem de tenir en compte que les persones que poder tenen més facilitat per entrar en aquests bucles o intentar, no, donar-se respostes perfectes o entrar, no, a considerar quina és la millor, l'opció perfecta, tendeixen a fer una avaluació sobreestimada dels riscos. És a dir, tots avaluem els riscos, però clar, si nosaltres avaluem els riscos més aversivament, aquí hi haurà aquesta dificultat per prendre la decisió.
Roy Bennett, no deixis mai que el dubte et mantingui presoner.
Ens estàvem referint no només a la feina, al perfeccionisme, a la síndrome de l'impostor, de l'impostora, sinó també a les grans decisions vitals, no? Com tenir fills, com ens explicava en Nacho, o bé, o separar-se o casar-se. Però i pel que fa als dubtes quotidians? Abans els esmentava la Dolors Rins, però i les persones, per exemple, que dubten molt, quina roba em posaré avui? I comencen a dubtar i diuen dubtar, perden molt de temps. Clar, estem parlant de dubte patològic o no?
Mira, sí que és veritat que és important que veiem quan realment detectem el dubte patològic. El dubte patològic té un procés mental, un raonament mental molt rigorós. O sigui, sempre veiem que es fa pregunta, nova resposta, i entra en un bucle. Quan algú es pregunta en un fet quotidià quina roba em posaré, comença a valorar, no? Comença a fer aquella valoració de fa bon dia, no fa bon dia, mira, em ve de gust anar de molt color, o no, avui vull una cosa més discreta i neutra. O sigui, una miqueta estem veient que aquella persona tibarà d'altres fonts, nutrirà i posarà altres atribucions amb aquella decisió que vol prendre. quan veiem el dubte patològic, veiem un raonament mental que segueix aquesta estructura. Pregunta-resposta, pregunta-resposta, i sempre és envers, et diria, o coses una miqueta vitalment irresponibles, o sigui, visc com vull, estic, sóc feliç a la meva vida, o sigui, una miqueta coses que ens demanaríem fer, un altre tipus de reflexió. Desplega com masses coses i vol trobar una resposta a una pregunta que és bastant irresponible.
Sí, altres exemples, no? És que no sé si he tancat el pany, o si, per exemple, o no sé si de la porta, no sé si, en fi, no? Si m'he deixat, no sé què he engegat, totes aquestes preguntes com més quotidianes.
Sí, aquest, estem entrant en dubte molt obsessiu, aquests exemples que tu estàs posant, i una altra forma d'explicar aquest dubte obsessiu és que és aquell dubte que no es tranquil·litza mai. A mi el dubte m'incomoda, em genera una tensió, i intento tranquil·litzar-lo, però és infinit. Aquest dubte patològic no es tranquil·litza mai. Encara que jo torni a pujar a casa, sí? a veure si he tancat la porta.
Sí.
Quan hagi marxat, dubtaré, però
segur... D'una altra cosa.
O dubtaré el mateix, però segur que ho he mirat bé.
Va.
He mirat que l'aixeta estava horitzontal o estava vertical, perquè ara no tinc clar, perquè potser m'he distret en aquell moment. El dubte, quan és patològic, és aquest dubte que no es resol. No s'acaba de resoldre amb una comprovació, no s'acaba de resoldre preguntant-li a la meva parella, escolta, em queda bé això, és igual. Encara que em tranquil·litzi momentàniament, el dubte patològic torna a aparèixer.
Com si és una addicció al dubte.
És que el dubte queda reforçat. En el moment en què jo entro en conductes de comprovació que el que fan és tranquil·litzar-me momentàniament, és una trampa, perquè em tranquil·litzo momentàniament, però en el fons estic donant-li veu al dubte. Per tant, quina serà una estratègia potser més útil? Intentar ignorar aquest dubte i actuar. Deixar de reforçar el dubte a través de la comprovació o a través de la necessitat d'aprovació de l'altre, etc.
Sí, no a mi?
Clar, estem parlant, no, del funcionament del TOC, no? I és que les primeres conceptualitzacions del TOC al llarg de la història...
Sí, el trastorn obsessiu-compulsiu.
Sí, perdó, exacte, el trastorn obsessiu-compulsiu. Al principi es parlava del mal del dubte, no? És a dir, ara mateix el dubte, dintre del que seria, si parlem a nivell de nosologia, estaria dintre del trastorn obsessiu-compulsiu com una forma d'obsessió. Però la realitat és que els inicis, no, del trastorn, de l'estudi del trastorn, van començar a partir del dubte. I, de fet, és que moltes tipologies, no, de trastorn obsessiu-compulsiu tenen l'inici en el dubte, pel que deia el Nacho. Perquè, a més, fixa't que com que la persona tendeix a fer aquesta repetició disminueix la vivacitat del record. És a dir, quan la persona intenta recordar si va tancar o no va tancar la porta, aquest haver-ho fet tantes vegades dilueix la confiança en aquell record. De manera que també facilita, no, que aquest mecanisme, no, es mantingui, que és el de recompensa, que funciona també en l'addicció.
Diria també que aquest dubte que estem parlant, més obsessiu, més patològic, també tindrà a veure normalment amb coses que són força rellevants o que tenen un valor molt important per a aquella persona. Per exemple, si a mi em fa un pànic especial ser responsable del dany d'una tercera persona, ser responsable, em sembla que abans en Montai ho hem sentit, no? D'haver atropellat algú, d'haver fet
sí,
mal a algú.
Sí, ens ho deia Alicia García, no?
Exacte. Mm-hmm. Doncs aquí és on jo em puc quedar atrapat en el dubte, no? Però per què em quedo amb el dubte de si he atropellat algú? Perquè no toleraria ser responsable jo d'un accident, o ser responsable jo de la mort d'algú o d'un accident domèstic perquè ha explotat el gas, no? I aquesta responsabilitat, que és central en la meva identitat, és el que em genera la dificultat per passar el dubte i tirar endavant, sí. Em quedo atrapat.
No sé si la Noemi Calbó ha tingut, sí, pacients amb casos semblants.
Sí, clar, aquí es parlaríem de les fòbies d'impulsió, no? On ens trobem que la persona té tots aquests pensaments, no? Que poden semblar a vegades més irracionals, però que en realitat provenen molt de l'autenticitat dels seus valors. És a dir, una persona que li dona molta importància al valor de la bondat, de la cura dels altres, de sobte la nostra ment ens fa aquestes jugades, no? Com que jo li dono molt de valor a la bondat, de cop i volta em veig a mi mateix fent alguna cosa terrorífica, no? Doncs apunyalant algú, empenyent algú al metro...
Però això, perdó un moment, només un parèntesi. Noemi, em veig a mi mateix, és a dir, però la persona no ho ha fet. Per tant, sí.
Clar, la persona no ho ha fet, però s'ho imagina.
S'imagina que ho pot fer, ho pot arribar a fer, o que ho ha fet, per tant s'està inventant un record, o com aniria això?
Clar, és aquesta intrusió, no? Intrusisme, no? dels pensaments obsessius. De sobte, la persona pot estar, per exemple, escoltant una notícia, no?
Sí.
I veu que, doncs, que algú ha caigut al metro, no sé, a la via del metro, i comença a pensar, on dia, i si l'empès, no? Sí, jo també ho podria fer. Ostres, jo seria un assassí potencial, no? I comença a fer tot aquest bucle de preguntes, això seria més enfocat en el que podria passar, no? Amb aquests isis. Però també podria anar en la direcció de la culpa, no? Aquest inquisidor que parlava la Dolors. Ara, quan hi ha hagut l'incendi de València, per exemple, una persona que realment pateix el trastorn podria començar a pensar, ostres, a veure si jo he tingut alguna cosa a veure, i començar a mirar el seu correu electrònic a veure no sigui cas que hagués comprat un bitllet a València i no se'n recordi que hi va anar i que potser hi va tenir... Vull dir, semblaria quasi bé un deliri, però en realitat hi ha el que anomenem un viatge de casualitat, és a dir, la persona està trobant casualitats, no? està fent relacions on no les hi ha, no? I per l'excés de preocupació d'allò que està passant.
Dolors?
No sé si m'he explicat bé.
Perfectament.
Sí, sí, sí. Dins d'aquest raonament que dèiem que mentalment es fan el dubte patològic, hi ha aquesta parcel·la que està comentant la Noemí i és molt important. Nosaltres hem de discriminar quan la persona ve a consulta si és només aquest raonament mental de pregunta-resposta o li preguntem a la persona si està fent alguna comprovació de l'acció. Si aquest dubte que ha sortit li està fent comprovar que hagi fet l'acció, i discriminem precisament per això, per saber si estem amb un dubte patològic o podem tenir una fòbia d'impulsió, podem tenir algun altre tipus de TOC, perquè el pensament també guarda aquesta parcel·la més compulsiva, que no la veurien tant, amb el dubte patològic pur i estrictament, que és anar més enllà de l'obsessió, no li veuríem aquest tret.
Sí, perquè és una fòbia d'impulsió, Nacho?
Una por a cometre sense voler, sense ser jo, sense desitjar jo cometre aquella acció, cometre un acte que per mi seria terrorífic, seria insuportable. I per això diem que normalment toquen valors que són centrals en la persona. És habitual, no és habitual sortosament, però veiem de vegades, prefereixo matisar-ho, veiem de vegades mares que acaben de tenir una criatura i que la fòbia d'impulsió que apareix és la por a ser capaç de fer mal al meu propi fill, no? I aquí entra el tema del significat que li donem als nostres pensaments. És un pensament intrusiu que explicava molt bé la Noemí, i quin significat li dono jo al fet de tenir aquest pensament en un moment donat? Quin serà el dubte que apareixerà en aquesta mare? Soc tan dolenta, soc tan mala mare com per ser capaç d'imaginar-me fent mal al meu fill. Ja no és tant si sóc capaç de fer-li mal, que també, sinó què significa que a mi m'hagi entrat aquest pensament. No pot ser, perquè jo no vull fer mal al meu fill, però que m'hagi entrat aquest pensament posa en dubte si jo sóc una bona mare o una mala mare.
I aquí també entraríem ja en el sentiment de culpabilitat, no? Que és molt cultural, no? Que és, em sento culpable pel fet d'haver tingut, Noemí, un determinat pensament.
Exacte. I aquí és on hem d'ajudar, no?, a acompanyar la persona, això que deia el Nacho de ressignificar, no? Nosaltres intentaríem reestructurar la percepció que està tenint la persona del que li està succeint, perquè en realitat, com bé deia, no hi ha una motivació, no? Per exemple, la persona que comença a pensar, i si em suïcidés, no? On dia, com puc pensar que jo podria suïcidar-me? Però no hi ha la motivació del suïcidi darrere, aquesta és la discriminació. Aleshores, és important, no sé, són molt típiques les pors a que poden ferir algú de la família o alguna persona vulnerable, i és molt important acompanyar-los, adonar-se'n que en realitat tot el que els està espantant és perquè volen protegir, no? Volen protegir, volen cuidar un assassí ja no en potència, bueno, en potència o en acció, sí, estaria tramant, no?, el seu exercici, i s'amagaria perquè és conscient de que allò no serà considerat com una bona acció. Però en aquest cas la persona és molt conscient de que el que vol és cuidar, no?, i convertir-los, doncs, d'aquest assassí potencial que està creant a la seva ment, no?, i que està ferint la seva identitat, a la persona cuidadosa, protectora i valuosa que és, no?
Wayne Dyer. Tenint en compte que et converteixes en allò que penses, vigila qualsevol pensament que tingui dubtes.
L'Alícia García, la qual escoltàvem abans, psicòloga, diu que efectivament qui té dubte patològic té la confirmació que no pot confiar en si mateix perquè la seva ment mai li dona respostes contundents. Quan es dona una resposta satisfactòria, de nou comença a dubtar. Així que amb freqüència augmenta el seu problema a delegar en els altres la solució als seus dubtes. Com que no confio en mi, pregunto els meus dubtes als altres i això fa que cada dubte el faci perdre's més en el seu propi laberint. Ho dic ara per posar-nos en la pell de les persones que ens estan escoltant i que són receptores, com si diguéssim, d'aquests dubtes. És a dir, que hi ha algú al seu entorn, a la família, a la feina, etc., que no para de preguntar doncs, els dubtes que té, no? O quina roba m'he de vestir, com he de tirar, si he de tirar per aquí, per allà. Clar, aquesta persona com pot saber si el dubte del seu interlocutor o interlocutora, Dolors, és patològic?
Mm-hmm. Bueno, evidentment són persones que de vegades fins i tot s'ho amaguen, eh? Si hi ha culpa, si hi ha un dubte patològic que implica sentiment de culpa, de vegades no ho poden desvelar. Aquestes mares, per exemple, ho ha consultat, ho venen a explicar, però rarament en l'entorn li deixen anar molt. Llavors, sí que quan hi ha un familiar que veiem que desplega aquest tipus de dubtes patològics amb aquesta mecànica tan intensa, veiem que potser té angoixa, que no s'està començant a trobar bé. O sigui, ja detectem que hi ha una sintomatologia que va acompanyat d'un malestar de la persona, que ja no és només un dubte, és un dubte que el fa malaltir. Jo sempre dic que el dubte patològic, la composició de les paraules, no és un dubte que fa malaltir, que fa entrar en patologia. Però aquest dubte, el que sí veiem és que és una perversió de la raó. La persona que l'està veient des de fora veu la dificultat que l'altra persona té per sortir-ne.
Si aquesta persona, ara m'ho invento, eh? Per exemple, connectés més amb el cos, fes més esport en aquell moment, no li donés tantes voltes a aquell dubte, aquella pregunta-resposta, potser et sortiria del bucle més fàcilment?
Sí, jo diria que sempre que la persona diversifica, no?, els tipus d'activitats, inclús mentals.
És que això no sé si estem parlant de gent molt mental.
Estem parlant de gent molt mental i de gent que atribueix amb algunes coses molta transcendència, o sigui, està focalitzada, jo diria de manera bastant intensa en punts concrets, de vegades. Llavors, si és una persona que té molts interessos, fa moltes coses, a la seva vida doncs, tant té rutines físiques com intel·lectuals, evidentment ens costarà més trobar que tingui dubte patològic o el tindrà amb la branca més de la perfecció. El tindrà més amb la branca dels reptes personals que a nivell professional es puguin anar posant. Però aquella persona que detectem a prop, un amic o un familiar, estarà, diguem-ne, una miqueta ja activant alguna sintomatologia que podem observar.
Sí, Nacho?
Sí, una de les coses que podem tenir en compte quan identifiquem que hi ha un familiar o un amic que està entrant en aquest bucle del dubte ansiós, no? Si no li volem posar la paraula patològic, evitar precisament reforçar el dubte a través de dir-li el que ha de fer, de dir-li, no? Perquè en el fons, si la decisió l'acabem prenent nosaltres o acabem encaminant massa la decisió, no estem contribuint a que la persona accepti la intolerància que té prendre decisions, la incertesa que té prendre decisions, no? Per tant, evitem reforçar precisament aquest dubte i aquesta tranquil·lització momentània que sabem que a mig o llarg termini no serà productiva, no?
Diu a Xavier Fàbregas, les persones que viuen en un dubte permanent tenen una situació esgotadora i és, a més, un tret, ell diu, d'immaduresa, ja que no gestionen bé la incertesa. S'ha de pensar que si has decidit alguna cosa és perquè tenies arguments vàlids per fer-ho i és el moment de defensar-los. Aquesta és la visió del doctor Fàbregas. Ens queden 5 minuts, no sé si ens estem deixant algun aspecte al tinter. Noemí, hi ha alguna cosa que volies dir que no hagis dit?
Bé, acompanyant una mica el que han dit la Dolors i el Nacho ara, sobretot vers ajudar o acompanyar les persones, a vegades els terapeutes, no, podem córrer el risc precisament d'entrar, no, en donar més arguments a la persona perquè pugui escollir, no, o perquè pugui dirigir-se cap a una decisió o cap a una altra. I aquí estarien cometent aquest error, perquè a vegades la premissa no és tan irracional com moltes de les que hem parlat. A vegades la premissa és molt assenyada i molt coherent, com quina carrera escullo, no? I aquí el primer que hauríem de procurar és una mica amb l'analogia d'una piscina amb sorra on hi cau un anell brillant, i nosaltres en el moment d'anar-lo a recercar, no? a treure'l, el que fem és moure tota la sorra, que el que fa és embrutar-nos a la piscina i no podem veure res clar, no? I una mica aquí el primer que hem d'anar a buscar és que s'assereni la ment, i tenim la imatge de l'Eureka, que just ja he dit abans, no? Que les decisions des d'aquesta visió, no? De la sorra que està embrutant tota l'aigua, és molt difícil prendre-les amb claredat. I per altra banda, doncs això, quan veiem a persones que estan patint, molt sovint quan les persones pateixen de dubte patològic ja volen anar a un professional, però de vegades si la persona no sap per on sortir-se'n, també pot anar l'acompanyant o el familiar o la parella amb la idea d'ajudar l'altre. O sigui, jo vull saber com poder ajudar-te millor, no? I aquí en teràpia breu estratègica, i des d'altre, molts altres models terapèutics també es fa, s'ajuda d'una manera indirecta, perquè a vegades doncs, la persona afectada no vol anar a teràpia, no?
Nacho?
Sí, no, estic d'acord amb la idea, i això depèn una mica en quin àmbit treballi cadascú, i en el meu cas també de vegades ens trobem en aquesta situació, no? D'intentar ajudar de forma indirecta perquè la persona interessada no està en disposició, no? Jo afegiria o insistiria en la idea d'intentar compensar, evitar la descompensació entre aquestes decisions que aprenem des de la vessant més emocional i des de la vessant més racional. I crec que hi ha decisions a la vida que demanen que fem més cas de la part emocional i no tanta de la racional, i a la inversa. No, si jo he de decidir si vull tenir un fill, em sembla que aquesta decisió té més pes la banda emocional, no? El desig, la il·lusió, que no pas una anàlisi de pros i contres de tenir fills i del temps que deixaré de dormir i aquestes històries.
I no? Si jo tinc el dubte sobre votar un partit o un altre a les properes eleccions?
hi ha alguns partits que podràs tenir afinitat o no afinitat d'una forma molt emocional, i finalment segurament hauràs d'aplicar raó per decidir entre dos o tres partits que et quedin.
Sí, molt d'acord amb ells, amb tot. I jo només afegiria una miqueta el tema de reduir aquesta necessitat de control, aquest intent de certesa absoluta sobre les coses, no? No tenim la certesa sobre tot. És veritat que el dubte ens porta a buscar la veritat, però la veritat també està bellugada pel dubte. Llavors, és un cercle que tampoc no ens és efectiu buscar aquest control sobre tot. Llavors, a consultar moltes vegades el que treballem és bellugar aquest control, no? Bellugar, com deia abans la Noemí, també les reestructuracions que portin la persona amb una vessant més sana.
Noemí, no ens has dit cap altra frase cèlebre, d'aquestes per emmarcar.
Però si voleu us en dic alguna,
Molt bé, jo en tinc una del filòsof Frederic Amiel, que va escriure: l'home que pretén veure-ho tot amb claredat abans de decidir, mai no decideix. La faríeu vostra, aquesta? Sí. Quan ho veiem?
Sí. Va, totalment. Tant, de fet, el punt és aquest, no? Mirar de bloquejar, no?, aquestes respostes, o sigui, identificar quines preguntes són irresolubles i mirar de bloquejar la resposta per inhibir aquestes preguntes que construeixen aquest cercle de desconfiança en un mateix.
Doncs esperem i desitgem que hagi sigut un programa útil per les persones que dubten, entre cometes, massa, o que tenen persones al voltant que dubten. Noemí Calvó, Dolors Rins, Nacho Garrido, gràcies per la vostra presència al programa. I escolta, no sé si en Nacho i la Noemí vau dubtar en algun moment sobre si participar en aquest programa. Us agraeixo molt que la resposta hagi estat positiva.
Algun moment sí, però content de la decisió.
Jo també, nosaltres els primers contents. Moltes gràcies, Noemí.
Moltes gràcies.
Nacho Garrido, Noemí Calvó, Dolors Rins, fins una altra.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres. Avui en Sergi Torres ens fa la següent pregunta: de què t'alimentes? Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa.
Bé, no en el sentit, no només d'aliments, sinó també en un sentit metafòric.
Sí, moltes converses, moltes pel·lícules, sèries. Ara està molt de moda veure sèries. però de què ens estem alimentant realment quan veiem aquelles sèries? Quin és el camp que ens mou, que ens atrau tant a veure aquella sèrie o aquella relació? Per tant, és una reflexió a poder veure de què m'estic alimentant quan estic veient aquella sèrie. Per exemple, si mirem el contingut bàsic, la qualitat humana de moltes de les sèries que estan a la televisió, tenen un nivell molt baix. Per exemple, David Hawkins, que l'hem esmentat alguna vegada en la seva escala de la consciència, ens adverteix que hi ha un llindar, que és el que calibra de 0 a 1000, calibra 200, on diu que de 200 en a sot, per sota, és destrucció de la vida, és antivida, ell afirma. Moltes de les sèries que estem veient, molt populars, calibren per sota de 200. Per tant, fan propostes que nosaltres les pensem que les veiem només, però que ens estem alimentant perquè ens entren subconscientment i formen part de nosaltres tard o d'hora. No només en les sèries, per exemple, en una conversa. Hi ha converses que veiem clarament, per exemple, quan s'està criticant algú, és molt típic, a més és com un esport molt, molt, molt conegut, no? Criticar algú altre, doncs quan et trobes amb una persona i es critica una altra, s'està generant un camp de consciència molt concret del qual els dos o els tres que estem formant de la conversa ens estem alimentant. Quan et dones compte d'això, tu mateix, sense rebutjar-ho, no cal rebutjar-ho, però tu pots decidir: això no té sentit per mi, jo no participo d'aquest tipus de converses. Aleshores, conscientment, estàs decidint que aquella informació no vagi al teu inconscient. Començar a desgranar aquesta manera d'alimentar-te et permet també prendre decisions conscients de realment com vols tu viure, com vols tu relacionar-te i què vols oferir pel que tu estàs obtenint o estàs rebent com a inputs, no? Insisteixo, només que ho fem dins de l'àmbit de les relacions, a les converses que tenim o les sèries, el material que consumim, ja tenim per investigar un bon rato.
Ja tenim feina.
Tenim per investigar un bon rato.
Un dius investigació. Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
Amiga dubtava i s'arrambava contra ell i s'adormia. tombes despintades.